Aquesta hora al Catalunya Nit estem pendents que Renfe, Rodalies Renfe, confirmi quan tornaran a circular els trens amb una certa normalitat. Aquesta hora estem pendents d'una compareixença a l'estació de Sants del portaveu de Rodalies Renfe a Catalunya per tal de confirmar un extrem que ja ens han avançat, i és que aquesta mateixa nit començaran a circular trens per la línia R2 que va de Massanet, Massanes fins a l'aeroport, passant per Granollers. De tota manera, queda pendent saber quan comença a fer-se efectiu aquest inici de la circulació per la R2 i com queden de cara a les pròximes hores la resta de línies. Aquesta tarda s'ha anunciat un acord per reprendre el servei un cop s'hagin tornat a inspeccionar les vies. Avui, en principi, s'havia de reprendre el servei paulatinament, però no ha estat així, no ha circulat cap tren. Sobre el paper, aquest és un acord ampli, l'avalen la Generalitat, Renfe, Adif i també els maquinistes. Però continuen a l'aire a aquesta hora les grans preguntes que ara preocupen els usuaris. Quan i quines línies entraran en funcionament? Avui el govern s'ha expressat amb molta més prudència i estem veient que encara no arriba la confirmació, perquè ahir, de fet, va anunciar la represa paulatina del servei a partir de les 6 del matí i ja hem vist que avui no ha estat així, no s'ha mogut cap tren. Segons el SAMAF, que és el sindicat majoritari de maquinistes, ja havien avisat el govern i Renfe que això acabaria passant.
Ayer, cuando fuimos conocedores de que se iba a reabrir el servicio, a reincorporar el servicio, ya comunicamos a todos los responsables, tanto a la Generalitat como a Renfe, que es la operadora, que nosotros necesitábamos ese informe que no se había elaborado, con lo cual desde ayer ya sabían perfectamente que el servicio no se iba a poder retomar y aún así estaban anunciando la puesta en servicio.
I el que s'ha viscut avui és la tempesta perfecta, sense trens, un tram de l'AP7 tallat, pluja i cues a les carreteres. Demà es torna a preveure, per tant, un dia complicat. Les associacions d'usuaris de Rodalies ja han anunciat que a la tarda es concentraran a la plaça de Sant Jaume. Sobre l'AP7, el Servei Català de Trànsit ja ha advertit que el tall seguirà, com a mínim, fins dissabte.
Catalunya Nit.
Cirat ho ha aconseguit, optarà a l'Òscar a millor pel·lícula internacional i també a millor so, i del so se n'ha encarregat un equip de tres dones. A Laia Casanovas, ahir la teníem aquí asseguda i així vam acabar l'entrevista.
Imagina't que t'han nominat, val? El tall que posarem demà, com, què dius?
No m'agrada fer-ho perquè no vull agafar-ho. O sigui, amb això estic sent una mica supersticiosa.
Ben fet.
Ho comprenem, no pateixis, no passa absolutament res.
Si cal, ja us truquem.
Exacte. No hi ha hagut mala estrugada i avui la trucarem de nou, així hem quedat amb ella. Arribar fins aquí ja és tota una fita, tot i que Cirat té ara rivals molt poderoses. Pecadors, Sinners, ha aconseguit 16 nominacions. És un rècord històric.
Uns Oscars que s'entregaran el 15 de març. Avui, una data important també per un altre tema.
Avui, en sessió de junta directiva, hem acordat que el proper 15 de març celebrarem eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Pensem que pel funcionament ordinari del club, tant a nivell institucional com sobretot a nivell esportiu, és la data més apropiada, i bueno, estem segurs de que seran unes eleccions modèliques i que hi haurà una gran participació.
I aquesta és una d'aquelles nits en què la crònica internacional és molt rica. Tenim cimera a la Unió Europea, que ha començat amb un minut de silenci. L'anomenada Junta de la Pau de Donald Trump. I, a més, es tornen a inflar les possibilitats d'arribar a un acord sobre la guerra a Ucraïna. Segons el president Zelensky, només queda un escull. Això sí, és gros.
Hem parlat d'un tema que és el més difícil i que no està resolt. Crec que les reunions trilaterals mostraran les propostes de cadascú. És tot sobre la part oriental del nostre país, sobre el territori.
Doncs Doncs són les 10 i 5 minuts i en aquests moments veiem com a l'estació de Sants compareix Antonio Carmona, és el portaveu de Rodalies Renfe a Catalunya. Per tant, hi anirem de seguida en directe. Allà hi tenim, per cert, la nostra companya, la Carme Montero. No sé si, Carme, em pots escoltar? Veiem que es preparen els mitjans de comunicació i Antonio Carmona, que és a punt d'atendre els mitjans. El podem escoltar.
Aquesta nit ja s'està treballant, durant tota la tarda ja s'ha treballat fent les revisions conjuntes tal com s'ha acordat aquesta tarda. Estic a disposició d'informar que els primers trens de la R2 Nord ja començaran a circular aquesta nit, farem un Sants Aeroport i un Aeroport Granollers. Segueix treballant i seguirà treballant tota la nit per complir les exigències de seguretat que requereix recuperar el servei, i d'aquesta manera demà podrem arrencar el servei amb la major normalitat possible. És l'objectiu, i tots els equips de Renfe, Adif i personal de conducció treballaran tota la nit amb aquest objectiu, arrencar el servei amb la major normalitat possible.
Algun previst, algun pla de transport alternatiu per carretera en alguna de les línies que demà tornaran a estar en funcionament?
Martorell i Sant Sadurní és evident, arran de l'accident que va passar dimarts passat. Si a les revisions conjuntes que s'estan fent es detecta alguna deficiència que així ho requereixi, s'establirà el pla alternatiu per tal de garantir sempre la mobilitat de les persones.
Els usuaris se'ls pot dir que tenen totes les garanties? Demà sí, que el servei es reprendrà a les 6 del matí?
Demà es reprendrà el servei amb la major normalitat possible. Es treballarà tota la nit amb aquest objectiu. Si hi ha qualsevol tipus de situació que s'hagi de comunicar, es comunicarà i es donarà tota la informació a través de tots els nostres canals als nostres viatgers.
Entenem que aquestes marxes blanques han detectat coses. Entenc que si demà ja podríeu operar amb normalitat és que en principi tot està correcte.
Sí, en el moment que es detecta qualsevol cosa es pot treballar immediatament. Si és una cosa que requereix més temps, doncs s'establirà un altre tipus de mesura. Per això no podem avançar més, però és demà el servei s'iniciarà amb la major normalitat possible i és l'objectiu i els equips estan treballant per això.
Seria amb la freqüència habitual o potser hi ha menys servei a cadascuna de les línies?
La major normalitat possible comporta que pugui haver-hi algun tipus de disfunció amb el servei, però sempre amb l'objectiu aquest de garantir la mobilitat de les persones usuàries que demà vulguin utilitzar el servei de Rodalies.
Les circulacions d'ara s'estan fent sense passatgers.
Ah, sí, clar, són material buit, perquè són circulacions exploratòries i s'han de fer sense clients, sense viatgers. Es fa amb personal tècnic, Tadif, Renfe i acompanyats del personal de conducció.
Clar, la R2 ja està funcionant aquest vespre, funcionarà amb passatgers o no?
Sí, el primer tren cap al voltant de les 11, una mica més tard de les 11, farà un servei Sants Aeroport i Aeroport Granollers. Es seguirà treballant i demà aquest inici amb aquesta major normalitat possible i sempre amb l'atenció, informació i comunicació de cara als nostres clients.
Després d'un dia...
Si teniu una previsió, es parlava de la
R1... Com es treballarà tota la nit, de cara a demà ja serà el gruix de les línies, especifica una línia o una altra. Ara no toca, és aquesta primera, la R2 Nord, però demà, quan parlem de major normalitat possible, parlem del gruix del servei de Rodalies de Catalunya.
Aquests dos trens que circularan avui és una mena de restabliment simbòlic després de dos dies tan complicats?
No, és que segueix treballant. Si haguéssim pogut restablir a les 9 i a més línies, ho haguéssim fet. El treball és molt intens, estan els equips, les persones volcades, perquè el que volem és donar el servei de Rodalies que el ciutadà de Catalunya espera, i és el nostre objectiu.
Com s'informarà la gent?
A través de tots els canals de comunicació. Des que el viatger pensi en desplaçar-se amb nosaltres fins que acabi el seu desplaçament, ha de tenir informació, ja sigui canals digitals, megafonia d'estació, monitors, megafonia de tren, tots els canals que pugui utilitzar una persona quan pensa en fer un desplaçament en Rodalies de Catalunya.
Entenem que és fruit de l'acord d'aquesta decisió de la represa de l'activitat i que els maquinistes estan completament d'acord en treballar demà amb normalitat?
Sí, clar, per suposat.
Podem fer castellà?
En castellà, no? Perdón, ¿podemos
seguir un poco? Vale.
Són les 10 i 10 minuts en directe al Catalunya Nit. Hem seguit aquesta compareixença que continua ara d'Antonio Carmona. L'està seguint la nostra companya, la Carme Montero. Carme, bona nit.
Hola, bona nit.
Repassem els principals titulars del que acaba d'explicar el portaveu de Rodalia Renfe Catalunya, que d'entrada ha insistit molt en aquesta expressió calculada, major normalitat possible a partir de demà.
Això ho ha repetit moltíssimes vegades. Ells intentaran doncs, aconseguir la major normalitat possible quan posin en marxa aquests trens, però hem d'explicar que la cosa ha de ser paulatinament. De moment, aquesta nit faran dos serveis fins a l'aeroport i de Sants a aeroport. I de Sants, em sembla que ha dit, si no m'equivoco, Martorell, no. Granollers. Sí. Sants Aeroport i Aeroport Granollers. Aquests són els dos serveis que es faran aquesta nit per intentar reprendre aquesta línia R2. Aquesta és la primera prova. Es fan amb maquinistes també que puguin anar comprovant que les mesures de seguretat són les correctes. I el que sí que ha posat molt èmfasi és en això, sobretot, que intentaran reprendre la normalitat per donar el servei de rodalies. Com abans millor i com abans possible, però tampoc ha donat més detall d'horaris ni de, l'únic que ha dit, de serveis alternatius, en aquest cas és a la línia R4, que és la línia afectada per l'accident de Gelida, però la resta ho volen fer amb trens, com seria un dia amb normalitat.
Clar, si algú ens està escoltant ara, jo em pregunto si fos usuari de Rodalia, si demà m'atreviria ja a primera hora del matí en confiar-hi o no, perquè això ha quedat molt a l'aire. Li has fet la pregunta clau, perquè avui ha sigut segurament l'arrel del problema, si els maquinistes estaven d'acord en demà anar a treballar i posar-se al davant dels trens. T'ha respost que sí, i com dèiem, ha confirmat aquest R2 Nord, el primer sortiria a les 11 de la nit d'aquí, des d'on ets tu, Sants, Carme. Per tant, si et sembla, a partir de les 11 tornarem a connectar amb tu per veure si efectivament han sortit ja passatgers en aquest primer tren i també què et diuen els viatgers.
No hi haurà viatgers, Ja t'ho dic ara, aquí no hi ha cap viatger, cap usuari de Rodalies. Aquí el que hi ha en aquesta estació són gent que ha d'agafar l'AVE o l'alta velocitat, també Irio i Wigo, però aquí no crec que hi hagi passatgers. De fet, jo crec que Carmona també ha dit que aquests viatges que es faran aquesta nit seran sense passatgers, que són encara per rodar. Jo diria que no hi haurà passatgers aquesta nit.
O sigui que serà un viatge amb...
No com aquestes marxes blanques que s'estan explicant que són viatges, però jo diria que no hi haurà, pel que m'ha semblat escoltar, no hi haurà passatgers aquesta nit. De fet, aquí no... Està tot tancat, Manel. No hi ha ni... Totes les màquines per passar, totes les màquines per comprar bitllets, tot això està absolutament tancat i barrat. L'estació de Sants ara mateix és com... La part de Rodalies és com una estació fantasma. Aquí no crec que pugui venir ningú a agafar el tren.
Doncs a les 11 comprovarem com està i demà, evidentment, a primera hora del matí tornarem a tenir equips aquí per comprovar si aquesta major normalitat possible realment és la imatge que tenim demà a primera hora del matí.
Jo el que... aconsellaria als usuaris, en tot cas, és estar molt pendent de les xarxes, de les informacions que puguin anar donant, dels mitjans de comunicació que tindrem la informació actualitzada, els canals habituals de Renfe per donar informació, però tenir previst un pla B, perquè a primera hora costarà de... Això sí, també us comento una cosa. Poc abans de venir Carmona hem parlat amb maquinistes que no estaven a la reunió d'aquesta tarda, que eren els maquinistes de la UGT i Comissions Obreres, i també ens han explicat que estan satisfets perquè han tingut en compte unes millores que ells han proposat en cas que hi hagi uns protocols, en cas que hi hagi climatologia adversa, i estaven satisfets, per tant, per aquesta banda, aquests maquinistes que no estaven en aquesta reunió i que tampoc han signat aquest acord, també els veiem com proclius a reprendre l'activitat del servei en total normalitat.
Doncs aquesta també és una dada important. Connectem després. Gràcies, Carme Montero, per aquesta actualització, quan arribem a 1:15 de la nit. Fins després.
Fins després.
Doncs veuen... Carmona, portaveu de Rodalies Renfe Catalunya, que també ha explicat que al llarg de la nit continuaran aquestes feines de, per assegurar tots els trajectes i totes les línies. Aquesta represa parcial i esglaonada que se suposa que es farà en les pròximes hores del servei de Rodalies, tot plegat és conseqüència de l'acord a què ha arribat el govern amb Renfe, també amb Adif i amb el sindicat de maquinistes SEMAF. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit.
Això és un acord al qual s'ha arribat al migdia, s'ha comunicat a la tarda. Quins han estat els compromisos que ha permès desbloquejar la situació?
La principal reivindicació dels maquinistes era que es fes una auditoria detallada de la seguretat de tota la infraestructura. Els conductors consideren insuficient que Adif fes ahir una nota breu per dir que tot estava bé i reclamaven una nova revisió. Això és el que ha passat aquesta tarda. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que s'ha tornat a fer aquesta revisió exhaustiva a la que han participat, i això ha estat de forma excepcional, representants dels maquinistes.
S'ha pactat unes inspeccions de tot el sistema conjuntes on hi hagi maquinistes, personal de Renfe, per tant, de tècnics d'Adif i personal vinculat al sindicat de maquinistes.
Com ens explicaven ara mateix des de l'estació de Sants, ho feia Carme Montero, que aquesta tarda el govern s'ha reunit amb representants dels altres sindicats, de l'UGT, de Comissions Obreres, CGT, Alternativa Ferroviària i el Sindicat Ferroviari, que a banda d'aquests protocols també li han demanat que aquestes revisions es facin cada dia abans de reprendre el servei. Un altre dels compromisos adquirits ha estat la redacció d'un pla de millores de la seguretat que s'anirà revisant periòdicament.
Un comitè de seguiment que cada dos mesos anirà analitzant aquest pla d'actuació de millores en termes de seguretat de la xarxa en aquells punts on s'hagi detectat que efectivament aquestes millores són possibles i que ens donen estàndards més elevats.
La notícia d'aquesta hora, aquesta nit, és aquesta represa en proves del servei, però fins que no es normalitzi la situació, el govern ha anunciat que es mantindrà l'augment de freqüències a les línies de ferrocarrils de la Generalitat per facilitar la mobilitat i també la gratuïtat de la C-32. I, a part, s'ampliarà el reforç amb autobusos.
100 busos més addicionals a partir de demà en els serveis de corredors d'interurbans. A Tarragona i a Terres de l'Ebre, 11 busos, a Lleida 2, i a Barcelona, al Baix Llobregat, 23, al Garraf, 15, Maresme, 15, als Vallesos, 26, Vallès Occidental, 11, Vallès Oriental, 15, Berguedà, 3, Alt Penedès, 3, Girona, 6.
Per justificar o explicar que avui no hi hagi hagut servei, la consellera ha detallat que aquest matí només estaven en condicions de treballar 6 dels 140 maquinistes de Renfe Rodalies. El govern ha anunciat, per cert, un expedient informatiu a Renfe per no haver donat servei avui als usuaris.
Gràcies, Rafael. Doncs avancem també que demà al matí de Catalunya Ràdio entrevistarà la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i serà un apunt informatiu crucial per saber com avança el matí i quins plans hi ha realment de represa. Gràcies.
Bona nit.
I el sindicat de maquinistes SEMAF assegura, i atenció a això, que el govern i Renfe sabien des d'ahir que ells consideraven que no hi havia les condicions per reprendre avui el servei de Rodalies. En declaracions a 3Cat Info, el secretari general del SEMAF, Diego Martín, ho ha justificat dient que, segons assegura, no disposaven d'un informe exhaustiu de l'estat de la infraestructura. El podem escoltar.
Ayer, cuando fuimos conocedores de que se iba a reabrir el servicio, a reincorporar el servicio, ya comunicamos a todos los responsables, tanto a la Generalitat como a Renfe, que es la operadora, que nosotros necesitábamos ese informe que no se había elaborado, con lo cual desde ayer ya sabían perfectamente que el servicio no se iba a poder retomar y aún así estaban anunciando la puesta en servicio.
Doncs bé, en tot cas, avui ha estat un dia de col·lapse total. Recordem que gairebé cada dia 400.000 persones utilitzen els serveis de Rodalies i que avui s'han trobat amb un anunci de represa paulatina del servei i no ha estat així, no ha circulat cap dels trens. Les plataformes d'usuaris de Tren a Catalunya exigeixen ara una reunió amb el govern de la Generalitat demà a les 4 de la tarda per demanar explicacions per l'aturada de Rodalies que dèiem a banda, l'accident de Gelida. Les entitats denuncien que els usuaris sempre acaben pagant els plats trencats. Les entitats han fet arribar al govern un document conjunt. Maria Costa, bona nit, per saber quina és la situació del transport ferroviari.
Sí, per saber quina és la situació i també com actuaran després de l'accident de Gelida. Les plataformes diuen que en cap cas s'ha tingut en compte els usuaris perquè no s'han ofert alternatives reals de transport. Ho han denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio i també a 3Cat Info, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, i el de Per què no ens fotin el tren, Marc Generes.
Volem que algú ens doni una explicació, perquè nosaltres no som el sac de boxa de tothom. Se'ns ha deixat plantats i nosaltres ens adaptem a tot. Això no va així. No podem més.
La seguretat no s'improvisa un dia a remolc d'uns esdeveniments. Es construeix dia a dia amb un manteniment diligent de la infraestructura, dels trens i de tot plegat. Volem que les decisions es prenguin posant l'usuari al centre. Es gestiona d'esquena als usuaris.
A la reunió també s'hi sumen les plataformes Trens Dignes Ebre Priorat, Defensem el Tren de l'Empordà, Salvem l'R2 Nord, Usuaris Avant Catalunya, l'Associació de Promoció del Transport Públic i també la Plataforma d'Usuaris del Transport Públic del Baix Llobregat, entre d'altres.
Doncs qui també ha garantit que la posada en servei de Rodalies prevista per aquest dijous es podia fer amb total seguretat és el ministre de Transport. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Òscar Puente ha assegurat que els tècnics havien fet totes les revisions necesarias y que las vías son seguras.
A partir del momento en el que ya todo está verificado, lo que Adif dice es que la seguridad está ya garantizada y que se puede reanudar el servicio. Las razones por las que no se ha reanudado hasta el momento, en este momento, desde luego, al menos a criterio del titular de la infraestructura y del gestor de la infraestructura, no es la seguridad.
Doncs bé, després de la jornada caòtica d'avui, el govern ha obert un expedient a Renfe per no haver prestat el servei de Rodalies, ho troba intolerable i exigeix responsabilitats. Segons ha explicat la consellera Paneque, només 6 dels 140 maquinistes estaven avui disposats a circular aquest matí. Ens preguntem què pot passar a tots aquests maquinistes que s'hi han negat. Li preguntem a Eugènia Prados, ella és advocada laboralista. Bona nit.
Hola, bona nit.
Això es pot considerar una vaga encoberta?
Bé, jo el terme vaga encoberta em sembla un terme una mica polític i una mica perillós. La veritat és que a nivell de coneixements sobre el cas concret no en tenim suficients dades com per afirmar que això ha sigut efectivament així i, per tant, jo no m'atreviria a assumir-ho.
Mm-hmm. I aleshores, els hi pot passar alguna cosa a aquests maquinistes que avui no han estat disposats a circular?
Eventualment, suposo, bueno, podria ser analitzant cas per cas i circumstància per circumstància. El que no crec que sigui possible és fer una anàlisi global de tots els casos i que tampoc em sembla gaire productiu posar la mirada en les sancions o no que haurien de tenir aquestes persones treballadores quan en realitat el compliment i la garantia de que el servei està funcionant correctament no és dels treballadors i treballadores, sinó en tot cas de l'administració o de l'empresa responsable.
Sí, sí, parlem del marc teòric, més que del cas sí. Concret, si et sembla. No ho dic perquè tots tenim en la memòria tractant-se també d'un servei de transport, el que es va considerar una vaga encoberta, per exemple, dels controladors aèris. Això va ser l'any 2010. Sí que és veritat que el Ministeri de Foment en aquell cas va obrir mig miler d'expedients disciplinaris i la causa doncs va acabar amb condemnes importants.
Clar, a mi aquí sí que m'agradaria fer una diferenciació i de les últimes intervencions que s'han realitzat, així també es demostra molt, el detonant o el desencadenant de tot això han sigut mesures de seguretat. Les vagues generalment dels treballadors i treballadores, evidentment, doncs, volen millores en condicions de treball que inclouen la seguretat, però en aquest cas concret, que el que s'ha barallat és que perquè les vies i els recorreguts fossin el més segurs també pels maquinistes, però de retruc també pels usuaris. Amb la qual cosa jo no assimilaria necessàriament els dos casos, perquè en aquest cas les reivindicacions han estat sobre seguretat i salut. La llei de prevenció de riscos, i també pot ser una situació aplicable en altres casos de treballadors i treballadores en altres indústries o en altres sectors que es trobin doncs, que el seu lloc de treball pot suposar un perill greu i imminent, la Llei de Prevenció de Riscos estableix directament i de forma categòrica que l'empresari és responsable d'evitar aquests riscos i, sobretot, d'aturar la producció o aturar el treball en cas de detectar aquest risc.
Molt bé, doncs s'entén el marc en què es produeixen aquestes situacions. El que cal aquí, la clau, és determinar exactament què és el que ha passat i no és difícil de discernir. Eugènia Prados, advocada laboralista, moltíssimes gràcies.
A tu, a vosaltres.
Vagi bé.
Adéu.
Cinc minuts i arribarem a 11:15. Durant aquest segon dia d'aturades de Rodalies, molts usuaris han utilitzat les línies regulars d'autobusos per desplaçar-se pel territori. Tot i això, al llarg de la tarda, a les estacions d'autobusos s'ha respirat un ambient tranquil i sense gaire incidents, sobretot a la tarda. Això ho ha estat seguint el nostre company, Cristian Rondán. Cristian, no sé si s'ha notat molt aquest augment de passatgers finalment.
Doncs, com comentaves, l'increment sobretot ha estat al matí. A la tarda, sí que, per exemple, un treballador de l'estació del nord de Barcelona ens comentava que havia calculat més o menys que l'augment de passatgers era d'un 30% respecte a un dijous normal. De fet, no era difícil, això sí, trobar viatgers que habitualment feien aquest trajecte en tren i que avui han optat pel bus.
Entonces se ha notado más volumen de pasajeros, sobre todo en destinos como Tarragona o en la parte de Salanyola, tota aquesta part.
Venim de Canet de Mar i, clar, hi havien d'agafar tota R1, però, clar, no hem pogut agafar-la, de gota que no hi ha servei.
Normalment, quan baixem a Barcelona per capritxo, diguéssim, o de compres, pues, per no agafar el cotxe, perquè està insuportable, agafem el tren.
De fet, és una situació que s'ha viscut a la resta de Catalunya també. Per exemple, a Tarragona, Renfe ha habilitat 3 busos per connectar també amb altres municipis de l'entorn i, de fet, l'Ajuntament ha posat en marxa un servei de bus llançadora des de l'estació de tren fins a l'estació d'autobusos. Els usuaris, això sí, es feien creus de com podia ser que hi hagués una altra jornada caòtica.
La gent no tenim tothom un cotxe, a més estem amb els temps del tema de la sostenibilitat. És una gran hipocresia, no?, amb aquests temps, no?, que precisament hauríem de ser més ecologistes tots.
La situació a la ciutat de Lleida també ens comentaven que encara ha estat més tranquil·la. Hi havia un increment de passatgers, això sí, però que no s'ha notat especialment.
Tot això, Cristian, amb l'objectiu d'optimitzar els recursos disponibles, s'han ampliat els límits de temps de conducció d'aquests conductors d'autobusos.
Doncs sí, des del Ministeri de Transports han donat un cop de mà a la Generalitat i de forma excepcional, això en sí, han augmentat el nombre d'hores que els conductors d'autobús de línies interurbanes, les que van per carretera, per entendre'ns, poden fer al dia i també a la setmana. També s'han reduït els temps de descans. Tot plegat hauria de servir per oferir més expedicions amb el mateix nombre de personal i aquesta excepcionalitat, val a dir, està prevista només fins diumenge a la mitjanit per tal de fer front a aquesta situació d'emergència que vivim a Catalunya.
Doncs a veure què és el que passa demà, perquè em sembla que els autobusos tornaran a ser importants. Gràcies, Cristian.
A vosaltres.
I Adif, que ha aixecat la limitació de velocitat a la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid, excepte en 6 trams. Segons ha informat el gestor d'infraestructures, els maquinistes ja poden circular a la velocitat habitual en la major part del trajecte. En els punts on es mantenen les restriccions, la velocitat màxima és de 230 km per hora. A la línia Madrid-València es manté la reducció a 160 km per hora en 4 punts i a 200 en 5 trams més. Mentrestant, però, i segons informa també Adif, els maquinistes estan enviant noves denúncies de punts on han detectat vibracions. Un minut i mig i arribarem a 11:15. Tota la situació d'avui ha anat pujant també la temperatura política. Els socis parlamentaris de Salvador Illa carreguen contra la gestió del govern de la crisi de mobilitat. Esquerra amenaça d'exigir dimissions si l'executiu no ho soluciona, mentre que els comuns titllen de greu error haver anunciat sense garanties el restabliment del servei. Junts, per la seva banda, parla d'incompetència i ha convocat una cimera a la Catalunya Nord per abordar la qüestió. Àlex Giralt Robert.
Sí, en una piulada a les xarxes, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, ha afirmat que reclamaran dimissions si el govern no posa remei al caos en el transport, i això passa, dit, per fer obres immediates per a la reobertura de l'AP7 i fer el que calgui per reprendre la circulació de trens. Els comuns, per la seva banda, han qualificat d'irresponsable la gestió comunicativa de l'executiu. Sentim la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, i la número 1 dels ecosocialistes, Jéssica Albiach.
Si no es veuen capaços de fer funcionar el país, doncs ja saben què han de fer, que deixin pas.
El govern ha comès un error greu anunciant la represa del servei quan encara no estava garantit.
També s'hi ha pronunciat l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, que ha assegurat que la crisi l'ha provocat la ineptitud del govern.
I és el moment de dir ja n'hi ha prou. En mans d'aquesta gent, Catalunya no va bé. Incompetència, dependència i submissió al govern de Madrid.
Els juntaires reuniran la cúpula del partit aquest dissabte a la Catalunya Nord en una convenció dirigida pel mateix Puigdemont que tractarà el col·lapse de Rodalies. I en paral·lel, des del Congrés dels Diputats, el PP ha reclamat la compareixença urgent de Pedro Sánchez perquè expliqui si la xarxa ferroviària és segura.
I qui també ha posat el crit al cel per la crisi de mobilitat són els ajuntaments. Es queixen que no tenen competències per oferir transport alternatiu i que les administracions sempre es passen la pilota quan hi ha problemes amb els trens, Àlex.
Així ha recollit la indignació del món local la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó.
Això no pot continuar d'aquesta manera. Necessitem que s'inverteixin aquestes infraestructures als ajuntaments. El que no podem fer és posar autobusos, perquè amb quin criteri, fins a on o fins a no on, vull dir, d'un dia per l'altre, ni a més, és la nostra competència.
Els consistoris atribueixen el caos a la falta d'inversió endèmica i a la deixadesa administrativa. Sentim Rafa Navarro, president del Consell Comarcal del Maresme i alcalde de Premià de Mar, on aquesta setmana va caure una marquesina de l'estació de Rodalies.
Tenim el problema que es van traient les puces de sobre, Rodalies t'envia a Adif, Adif t'envia a Renfe, Renfe t'envia a Territori, i quan nosaltres reclamem aquestes actuacions, fins i tot després d'aquesta caiguda de la marquesina, la resposta que hem rebut és: ja us direm alguna cosa. I ens hem quedat aquí.
I des de les Terres de l'Ebre, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha avançat que el seu ajuntament liderarà les demandes del territori davant del col·lapse ferroviari.
El que estem fent, doncs, en este moment és també parlar amb Trens Dignes i poder-nos organitzar per poder fer una reclamació conjunta, poder parlar en tot el territori, en totes les administracions, en Adif.
Els municipis també denuncien que les carreteres estan arribant al seu límit de capacitat.
L'accident de tren de dimarts també té una derivada a la carretera. L'autopista AP7 està tallada i això ha complicat molt el trànsit, especialment aquest matí. Hi ha hagut cues importants a les vies alternatives i el tall a l'autopista encara durarà dies. Oriol Pujador.
Sí, així ho ha dit el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, assegura que el Ministeri de Foment, que és qui és titular de la via, els ha citat a una visita aquest cap de setmana, dissabte en concret, per valorar la situació.
Que dissabte al migdia tarda tindrem una reunió amb ells i anirem a fer visita conjunta, ens ho han proposat que els acompanyéssim i hem acceptat, per veure quina seria la solució de trànsit, si és que hi pot haver-hi una solució. Per tant, ens emplacem aquesta visita de dissabte per donar novetats, però sí que ja podem avançar el que era un tall d'hores en un primer moment, ja vam dir que es convertia en un tall de dies i que segurament continuem pensant que serà un tall de dies.
El director del Servei Català de Trànsit ha assegurat que el dispositiu per traslladar els cotxes de l'AP7 a altres vies alternatives ha funcionat, ha dit, relativament bé, malgrat les cues que s'han produït aquest matí. Segons les dades de trànsit, la C32 ha doblat la intensitat mitjana diària de cotxes i aquest divendres continuarà aquest peatge a la C32 Sud amb les barreres apujades. També s'ha notat un increment de vehicles a l'A2 i a la C31. En paral·lel, Renfe ha retirat aquesta tarda la meitat del tren de la línia R4 que es va accidentar dimarts entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Gelida. Una locomotora ha retirat 3 dels vagons que tenia el tren, 3 que no van quedar afectats per l'esfondrament, i també s'ha endut un altre tren que es va veure afectat per la interrupció del servei. La principal hipòtesi amb la que treballa Renfe és haver de desballestar el vagó principal, la primera màquina d'aquell tren accidentat allà mateix.
I a Múrcia avui també en surt important. 6 persones han quedat ferides lleus, això sí, després que un tren de passatgers hagi xocat contra una grua. Segons han explicat les autoritats, la grua estava treballant a la zona en un cable elèctric i el braç de la màquina ha envaït l'espai de circulació del tren en el moment que passava el comboi en direcció a Cartagena. La grua ha impactat contra el vidre d'un vagó i això ha provocat ferides lleus a 6 passatgers.
I a l'espera de confirmar les últimes identificacions, l'accident de tren de Còrdoba es pot tancar amb 45 víctimes mortals. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que la Guàrdia Civil ja ha entregat un primer atestat al jutjat després de finalitzar la inspecció de la zona de l'accident ferroviari. A Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. El ministre Grande Marlaska ha confirmat que s'han localitzat 2 cossos en un vagó del tren Àlvia i que, un cop estiguin identificats, si coincideixen amb les 2 persones que encara estan desaparegudes, es donarà per tancada la recerca de víctimes. L'aixecament dels 2 cadàvers, ha explicat el coronel del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, Fernando Domínguez, ha estat complicat pel lloc on es trobaven i per l'estat dels cossos.
Los vagones de l'Àlvia, sobretot el primer i el segon, pues, tenien unes circumstàncies pues, bastante deteriorades i, pues en una búsqueda más profunda de los mismos, pues hemos sido finalmente capaces de encontrar a estos 2 cuerpos. Debido a las circunstancias en las que encuentran, el levantamiento está durando más de lo que ha durado pues, con carácter general para los otros cuerpos.
L'informe de la Guàrdia Civil recull les 2 caixes negres, 2.500 fotografies i la declaració del maquinista de l'Irio. Els agents també han demanat les imatges de les càmeres de DIF, el baixador d'Aldamuz i de les internes dels trens accidentats.
Passant 6 minuts de 11:15 de la nit, ara fem una pausa per la publicitat, però de seguida anirem a treure el cap en directe a Brussel·les en aquesta cimera de la Unió Europea en què els 27 reavaluen la seva relació amb els Estats Units.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros i no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump.
Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir d'aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar.
Pam, pam, pam,
els protagonistes pam. De cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La Unió Europea reavalua la seva relació amb els Estats Units després de la crisi de Groenlàndia i pendent de solucionar la seguretat de la gran illa de l'Àrtic. Els líders dels 27 ja no tenen la pressió de l'amenaça dels nous aranzels ni de l'ús de la força per part de Washington de moment, però es mantenen també l'alerta davant dels canvis sobtats de posició de Donald Trump, que ara ja sabem per experiència que són sovint. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea, bona nit.
Hola, bona nit.
Estàs pendent d'aquesta reunió? No sé si ja ha acabat, perquè anaven tard, eh?
Sí, anaven tard i no, que va. Segueixen reunits a aquesta hora els líders europeus, que avui respiren una mica més tranquils després que Donald Trump hagi aparcat, com a mínim de moment, la idea d'utilitzar la força per conquerir Groenlàndia. Un moviment que, abans de començar la reunió, alguns líders europeus han celebrat, però sense gaire entusiasme i amb moltes reserves, tal com ha fet la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas.
La nostra relació amb els Estats Units ha patit un cop dur, i això, que tinguem desacords entre nosaltres, agrada a Rússia i la Xina.
Que la confiança en Washington està tocada també ho ha deixat entreveure la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Estén la mà a Trump per reforçar la presència militar a Groenlàndia, però li deixa clares les línies vermelles. We are a sovereign
state. Som un estat sobirà i això no podem negociar-ho perquè forma part dels valors democràtics bàsics. Però clar que podem debatre amb els Estats Units sobre com reforçar la nostra seguretat a la regió de l'Àrtic.
Justament això de reforçar la seguretat a l'Àrtic és el que va pactar ahir Trump amb el líder de l'OTAN, Mark Rutte. Un acord del que se'n saben pocs detalls, tot i que de moment ha servit per rebaixar la tensió entre els Estats Units i Europa.
A veure si continua uns dies, com a mínim, la calma. Per cert, que hem dit avui a Bruno Forte a Brussel·les. La gent es pot pensar que has anat puntualment a seguir aquesta reunió, però no, avui estem estrenant corresponsal de Catalunya Ràdio a Brussel·les, una ciutat, Bruno, que tu ja coneixies, eh?
Sí. Vaig viure gairebé 3 anys, vaig estar treballant a l'agència EFE i bé, la veritat és que és una ciutat vibrant pel que fa a l'actualitat. Avui, per exemple, n'és una prova d'això i encantat de tornar-hi, i més si és per fer-ho amb Catalunya Ràdio, amb la Ràdio Nacional de Catalunya.
Clar que sí, contents de tenir-te aquí i ja veuràs que anirà sonant i molt, eh? Trucarem sovint. Moltíssimes gràcies.
Encantat, gràcies a vosaltres.
Doncs bé, a tot això, Donald Trump ha presentat avui a Davos la Junta de Pau per a Gaza. Bé, són uns aplaudiments. No hi ha gaire entusiasme en aquests aplaudiments. Són de la 20ª de caps d'estat que han assistit a la signatura oficial d'aquest nou òrgan. Està concebut per resoldre conflictes internacionals, tot i que ja existeix un organisme amb aquest objectiu, que són les Nacions Unides. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Aviam com funcionarà aquesta junta.
De moment se'n saben pocs detalls. La Junta de Pau es va idear per afrontar la postguerra a Gaza i per abordar la seva reconstrucció. Per formar part de la taula i tenir-hi una cadira permanent, el president dels Estats Units demana 1.000 milions de dòlars que servirien per finançar les seves accions, i Trump en serà el primer president. També formaran part de la Junta l'exprimer ministre britànic Tony Blair, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio i els dos principals negociadors de l'acord de pau per a Gaza, Steve Witkoff, i el gendre de Trump, Jared Kushner.
Com funcionarà aquesta junta? Ara estàvem explicant-ho. Hi ha el temor que vulgui substituir el paper de les Nacions Unides, apuntàvem, o què?
Sí, perquè ja aspira a resoldre més conflictes internacionals a banda de Gaza. Tot i això, Trump nega que vulgui saltar-se el rol de l'ONU.
Crec que la combinació de la Junta de Pau amb les Nacions Unides pot ser una cosa única per al món. Això és per al món, no per als Estats Units. Com tothom pot veure, avui despleguem davant vostre les primeres passes per a un futur millor per al Pròxim Orient i per a un futur molt més segur per al món.
Però Trump també avisa que les Nacions Unides no han desplegat tot el seu potencial, i la clau pot estar amb el lideratge. A la Junta de Pau, Trump tindrà l'última paraula. Només ell podrà vetar decisions i destituir membres.
I quants països hi participaran?
Segons Washington, ja haurien acceptat la participació 35 països. Els més destacats, aliats de l'Orient Mitjà, com l'Aràbia Saudita, també Turquia o l'Argentina, i potser el més controvertit és Israel, tenint en compte que l'objectiu és gestionar la postguerra de Gaza. I recordem que avui Israel ha matat 5 persones persones a la franja. Es desconeix què faran la Xina o Rússia. Segons Putin, ho estan estudiant. Això genera dubtes en altres països, com el Regne Unit. Keir Starmer és el primer ministre.
Evidentment que em preocupa que Putin formi part de la Junta de la Pau. Està declarant la guerra a un país europeu i estan plovent bombes sobre Ucraïna.
De fet, Ucraïna no s'imagina compartir taula amb Putin. Els europeus, excepte Hongria i Bulgària, s'ho prenen en cautela. França, Noruega o Suècia han descartat afegir-s'hi i Espanya diu que ho està estudiant.
Doncs ara que parlàvem de Putin i de la guerra, sembla que s'inflen una mica de nou les esperances que es pugui arribar a algun tipus d'acord. Hi ha una primera reunió conjunta entre les delegacions d'Ucraïna, Rússia i els Estats Units per buscar la fi d'aquesta guerra demà i dissabte als Emirats Àrabs. Així ho ha anunciat Volodymyr Zelensky, que ja hi ha enviat els seus negociadors. El president ucraïnès s'ha reunit avui amb Donald Trump a Davos i diu que només queda un escull per arribar a un acord. Vicent Mifsud.
Sí, aquest escull és la regió de Donetsk, ocupada el 80% per Rússia, que en reclama tot el territori.
Hem parlat d'un tema que és el més difícil i que no està resolt. Crec que les reunions trilaterals mostraran les propostes de cadascú. És tot sobre la part oriental del nostre país, sobre el territori.
Aquesta hora, l'enviat de Trump, Steve Witkoff, i també el gendre de Trump, Jared Kushner, estan reunits amb Vladimir Putin al Kremlin per aplanar aquest acord abans de marxar cap a Abu Dhabi i sumar-se a aquestes delegacions. Zelensky ha dit que la reunió amb Trump d'avui ha servit per tancar les garanties futures de seguretat que reclama Kiev després d'un possible acord de pau. El president ucraïnès ha estat, això sí, molt crític amb Europa per no tenir capacitat de defensa i ha dit que la resposta en el cas de Groenlàndia ha donat un missatge de feblesa.
El govern dels Estats Units reitera la defensa dels agents d'immigració enmig del caos i el malestar ciutadà a Minnesota. El vicepresident J.D. Vance ha visitat aquesta tarda a Minneapolis i ha culpat les autoritats locals d'afavorir les protestes i de dificultar l'acció dels seus agents. Tot plegat mentre creix la indignació per la detenció d'un nen de només 5 anys a la porta de casa seva quan tornava de l'escola i l'han fet servir com a esquer. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
La visita del vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, a Minneapolis ha coincidit amb una nova controvèrsia al voltant dels agents d'immigració i la seva manera d'actuar. Els ICE han detingut un nen de 5 anys quan ha tornat a casa seva de l'escola i tot seguit l'han utilitzat perquè els conduís fins al seu pare. Tots dos haurien estat deportats a un centre de detenció a El Paso, a Texas, a l'altra punta del país. Durant una compareixença des de Minneapolis, Vance ha tornat a acusar la premsa d'explicar mitges veritats i ha acusat les autoritats locals d'obstaculitzar la feina dels ICE. Concretament, ha inculpat l'alcalde de la ciutat, el demòcrata Jacob Frey.
Al meu entendre, el Departament de Policia de Minneapolis voldria ajudar sobre el terreny, però se'ls està dient que no ajudin. No sé si ho està fent el mateix alcalde Frey, però se'ls està dient que no ajudin gens. Quina mena de persona diu a la seva pròpia policia local que no s'ajudi algú que està sent assaltat per un avalotador?
Aquest divendres hi ha convocada una vaga general a Minneapolis i una manifestació en contra dels ICE i la política migratòria de Trump que s'espera que sigui massiva, tot i les temperatures que podrien fregar els 40 graus sota zero.
Gràcies, Oriol. Passen 2:45. Hem fet una repassada pel món, però ara volem entrar en altres qüestions importants que han passat avui i que val la pena conèixer.
Catalunya nit.
Uns 2.000 veïns de Sils, a la Selva, no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Marc Güell.
La llevantada ha acumulat aigua amb fang, pedres i herbes a la zona dels pous i ara surt tèrbola. Eduard Colomer és l'alcalde de Sils.
La causa és, evidentment, que van quedar colgats d'aigua a la zona aquesta dels pous i, per tant, diguem-ne, seria aigua enfangada que s'ha filtrat i, per tant, diguem-ne, embruta l'aigua que hauria d'estar disponible. La resta de paràmetres surten correctes.
S'hi està fent un tractament i confia en solucionar-ho en qüestió de dies. Mentrestant, ofereixen un camió cisterna per omplir garrafes.
El CIS pronostica una nova majoria del PP i Vox a l'Aragó, on demà arrenca la campanya electoral.
Els populars liderats per l'actual president aragonès, Jorge Azcón, aconseguirien un resultat similar al del 2023, però haurien de pactar amb un Vox a l'alça per revalidar el poder. L'extrema dreta passaria de 7 a entre 10 i 13 diputats. Els socialistes, amb l'exministre Pilar Alegrí al capdavant, podrien perdre fins a 6 escons, però mantindrien la segona posició, mentre que l'esquerra del PSOE, junta Esquerra Unida i Podem, sumarien entre 4 i 9 cadires. Terol Existeix aconseguiria, com a molt, 2 representants.
I nova convocatòria de vaga de metges a tot Espanya a partir del dilluns 16 de febrer.
Els metges estan cridats a aturar-se 5 dies cada mes fins al juny per aconseguir un estatut professional propi. Metges de Catalunya ja ha avançat que la protesta a Catalunya tindrà una convocatòria pròpia per interpel·lar-la directament al Departament de Salut.
Creix lleugerament l'hàbit de lectura de llibres.
L'any passat, en el conjunt de l'Estat, el percentatge de lectors va arribar al 66%, mig punt més que el 2024. Són dades de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, que fa incís en l'augment progressiu que hi ha de lectors de còmic. Ara un 14% de la població llegeix còmics, un 38% més que fa 5 anys. Catalunya es manté com una de les 3 comunitats on es llegeix més, al darrere de Madrid i al País Basc.
Reconeixement importantíssim per Jordi Savall amb el Premi Ernst von Siemens de Música, considerat el Premi Nobel de la Música.
Sí, és un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. Es tracta del primer músic català que rep aquesta distinció. El jurat reconeix una vida dedicada a la interpretació, la recerca i la difusió de la música històrica, a més del seu compromís constant amb la formació i el diàleg intercultural.
Fem una pausa ara per la publicitat i quan tornem, més música al cartell del Canet Rock.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Aquí, la princesa Xerazat, de les mil i una nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
Tamcotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida, segur.
Escoltem, aprenem...
Paul Deschanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias
i Agnès Marquès.
Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Estava perdut, aprenent a viure.
Ginestà, la Ludwig Bank o els Amics de les Arts s'afegeixen al Canet Rock d'aquest any, compartiran cartell amb artistes que ja s'havien confirmat, com ara Maria Jaume, Figaflaves o La Fúmiga, Marc Ruiz.
Ginestà actuaran amb un disc nou sota el braç que publicaran a la primavera. Júlia i Pau Serrasolses pujaran a l'escenari en la seva primera actuació nocturna al Pla d'en Sala.
Per nosaltres és molt il·lusionant, és molt important perquè és un dels festivals més referents a Catalunya. Des que hem començat tenia moltes ganes i ara que ja és la tercera vegada, doncs encara amb més ganes.
Sí, crec que cada any que hem presentat disc hem tocat el Canet, aquest no serà una excepció i crec que la gent el viurà perquè està fet amb la intenció de que els festivals tremolin.
Hi ha dos artistes que s'estrenen al Canet Rock i que presentaran també cançons noves, la Ludwig Band i Maria Jaume. Aquest dijous també s'ha revelat que els Amics de les Arts hi actuaran en una parada més de la gira de celebració dels 20 anys i hi haurà bandes habituals del festival com els Catarres, Búhos, Doctor Prats o la Fúmiga, que tancarà el festival. The Tyets, Figaflaues o 31 Fam completen el cartell del Canet Rock, que se celebrarà el 4 de juliol.
Estava perdut, aprenent a viure, que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans.
5 minuts per arribar a les 11, ja tenim aquí el David Uach. Bona nit, David.
Què tal? Bona nit.
Avui la primera veu és per Joan Laporta.
En sessió de junta directiva hem acordat que el proper 15 de març celebrarem eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona.
Per tant, ja tenim data per aquestes eleccions a la presidència del Barça, 15 de març, un diumenge que coincidirà amb el Barça-Sevilla de Lliga i, de fet, és el primer dia hàbil que permeten els estatuts del Club Blaugrana per convocar aquestes eleccions. La junta s'ha reunit aquest matí i ha decidit aquesta data. Del vessant esportiu, una pinzellada. Pedri s'estarà un mes de baixa per aquesta lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta que es va fer ahir al camp de l'Eslàvia.
Doncs sobre aquesta convocatòria d'eleccions, comentari del cap d'esports de Catalunya Ràdio.
Bona nit. No ha estat cap sorpresa. S'ha confirmat el que es comentava feia setmanes als cercles pròxims a la porta. No s'havia d'allargar gaire la data de les eleccions i seran el diumenge 15 de març, el primer dia que es podien convocar. No s'ha tingut en compte que aquell diumenge potser no hi ha partit al Camp Nou. Això encara està per veure, no és segur, però és possible que les eleccions es facin l'endemà d'un partit a l'estadi quan la recomanació és que mirin de fer-se coincidir amb un dia de partit. Laporta ha dit avui que la data s'ha pensat per molestar al mínim possible a l'equip a nivell esportiu i al club a nivell organitzatiu. Segurament també té a veure que el 15 de març a nivell esportiu el Barça no estarà pitjor que ara, que és un moment més o menys bo, força bo. Com a molt, l'hauran eliminat de la Copa. La Champions encara estarà en fase de vuitens de final i sembla factible que el Barça hi passi directe. I això a Laporta li interessa. Si hagués posat les eleccions a l'abril, al maig o al juny, arriscava que l'equip caigués a la Champions o es desfondés a la Lliga. No sé si és el millor pel Barça, unes eleccions tan lluny del final de temporada, però el president té dret a fixar la data i hi ha poc més a dir. Laporta apareix com a gran favorit, és cert. Avui, al Tot Costa, han fet una enquesta i el 68% dels oients que hi ha participat ha dit que no veu rival per a Laporta en aquestes eleccions. A mi em fa l'efecte que sí que en té un, de rival. El mateix Laporta.
Doncs aquesta és l'anàlisi de Xavi Campos.
I el Barça, doncs un apunt també, perquè avui hi ha hagut canvi de colors del porter del Barça, Ter Stegen. Segueixen del Barça perquè està al Girona, però s'ha dit, ja feia uns dies que s'entrenava, avui l'han presentat, diu que està al 100% físicament i que se li ha fet molt dur marxa del Club Blaugrana.
Gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Sense dir res. Ingrid s'acosta.
Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó i avui crec que la clau és el nom aquest d'Ingrid.
Ingrid.
Podria ser Yatramolo.
I que s'acosta.
S'acosta.
Sí, són les dues.
Sí. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Mira, la veritat és que sempre
a vegades acabem trobant aquella cançó, no?
És increïble, aquesta.
Sí. Sí, trobo. A vegades costa una mica més, però és una cançó de Martí Soler que es diu Ingrid, i sí, com deia l'Agnès, també s'acosta. Doncs, no ens acaba d'afectar del tot. És una borrasca d'aquestes de gran impacte, dels que les posem nom. A nosaltres ens arribaran fronts associats a aquesta borrasca Ingrid. Per tant, no esperem la borrasca Harry, és a dir, que arribaran fronts i això ens anirà portant una mica de moviment. Demà, aquest primer front associat a aquesta borrasca Ingrid ens portarà força núvols cap a la meitat oest, precipitació cap al Pirineu, sobretot Pirineu Occidental, això sí, amb una cota de neu que pot baixar doncs, cap a aquests 700-800 metres. Al matí, una miqueta de sol encara a la costa, al prelitoral, però la nuvolositat anirà una mica en augment a mig matí. Les temperatures demà seran un pèl més baixes i a la tarda sí que tindrem més estones de sol, mantenint aquest cel un pèl més ennuvolat cap al Pirineu. Al migdia les temperatures, els valors més alts, doncs, com avui, entre els 16 o els 17 graus.
Doncs que Ingrid, benvinguda, però que sigui suau, sisplau.
Sí,
suau.
Sí, sí. Sí. No. Té, res, té nom, però no afecta sobretot tot és la zona de Portugal, també de Galícia, per tant, i després anirà cap a les Illes Britàniques. Nosaltres tindrem doncs, efectes de fronts que arriben d'aquesta borrasca.
Perfecte.
Queda clar.
Gràcies.
Queda clar. Gràcies, Gemma. Bona nit.